El PSOE ha registrat avui al Congrés la reforma de la llei del només sí és sí sense Unides Podem. El portaveu dels socialistes a la cambra baixa, Patxi López, ha explicat que la iniciativa augmenta les condemnes per agressió sexual i acota i redueix la forquilla de les penes perquè siguin molt més correctes. El PSOE tramitarà d'urgència la norma que no toca l'article que defineix el consentiment i espera que es pugui aprovar aquest mateix mes. I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 2 d'elles menors d'edat, acusats de l'agressió homòfoba que va tenir lloc la nit de Cap d'Any a la sortida d'un bar musical de Sitges. Els 3 arrestats majors d'edat han passat a disposició judicial i el jutge ha ordenat la seva llibertat amb càrrecs. En el cas dels menors d'edat, el cas ha passat a mans de la Fiscalia de Menors. I una 20ena de dotacions dels bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al terme de Tortosa i que va cremar 30 hectàrees. Estan revisant el perímetre i remullant la zona per evitar possibles revifalles. Els agents investiguen les causes i també una possible persona que hi podria estar implicada. Les colles castelleres encaren el 2023 amb ganes de viure la primera temporada d'absoluta normalitat després de la represa social i tècnica de l'any passat, any de concurs. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
Les 4 colles de la ciutat arrenquen el curs amb renovació a les respectives juntes. En una ronda Tarragona Ràdio, el nou president dels Xiquets de Tarragona, Oriol Oliver, ha assegurat que enguany volen potenciar la colla en l'àmbit social.
També a nivell social, doncs, a aprofitar l'embranzida i, per exemple, doncs, reactivar i potenciar el projecte de simpatitzants.
Yasmín Armesto és la nova presidenta de la Colla Jove.
Aquest 2023 serà un any on anirem encara en un increixent més pronunciat, però molt satisfets per poder tornar a fer castells.
El vicepresident dels Xiquets del Serrallo, Albert Torres, ha assegurat que centraran els esforços en que arribi l'esperat castell de 8.
I de fer un pas més, no? Al final tenim ganes de poder tocar els castells de 8, que l'any passat ens van quedar a les portes.
Frederic Àries, nou president de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, ha apuntat que l'objectiu principal de la temporada és continuar amb els bons resultats. Les 4 colles reprendran els assajos entre la darrera setmana de febrer i la primera de març.
I Caldes de Montbui escalfa motos ja per viure una festa de carnaval com les d'abans de la pandèmia i amb el focus posat sobre la salut mental. Ona Codinenca, Roger Rams.
La festa popular enguany tindrà lloc el dissabte 18 de febrer i començarà a les 5 de la tarda a la zona esportiva del Bugarai. Al finalitzar la rua, la plaça de la Font del Lleó acollirà la crema del ninot del rei Carnestoltes, elaborat pels alumnes del taller d'art Manolo Hugué, enguany ambientat en la salut mental. La seva directora, Yolanda Molina, explica per què s'ha triat aquest tema.
Els adolescents, arrel de la pandèmia, estan molt conscienciats amb aquest tema i aleshores, doncs, de seguida van escollir aquest, per donar, sobretot, visibilitat a un tema de les malalties mentals que és bastant tabú. Potser en la seva edat ja no comença a ser-ho tant, però els que tenim més de 40 anys, està clar que és un tema encara que no es visibilitza prou.
Així doncs, tal com passava abans de la pandèmia, Caldes viurà un Carnestoltes amb carrers plens de llum i color i es recupera també el tradicional concurs de disfresses, del qual a 8:45 del vespre es farà l'entrega de premis.
I en esports, el Barça B, nou líder de la primera federació femenina. Les blaugranes van derrotar el Cacereño, sumen 8 jornades sense perdre i se situen líders empatades amb Depor i Eibar. Pel que fa al temps, caiguda dràstica de les temperatures a bona part del país, Protecció Civil ha activat el Pla Neucat i també té activat el Pla Procicat pel fort onatge.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns, 6 de febrer de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 6 de febrer, aquest matí s'han confirmat els primers pronòstics i Sergio Busquets, el capità del primer equip masculí del Barça de futbol, pateix un esquinç al turmell esquerre i serà baixa com a mínim dues setmanes. Per tant, se li complica l'alineació titular a Xavi per l'anada dels 16 de final de l'Europa League contra el Manchester United del proper 16 de febrer, partit pel qual tampoc, recordem, no hi arribarà Dembélé, també lesionat. I tot això, el Barça es troba en un moment dolç, després de ser l'únic equip dels 6 primers classificats de la primera masculina que va guanyar a la jornada d'aquest cap de setmana. 3-0 ahir contra el Sevilla. Avui repassarem la jornada pels equips catalans també a la primera masculina, també a la Lliga F, també a la convocatòria de Jorge Vilda perquè la selecció espanyola jugui a la Copa de les Nacions amb dues jugadores del Barça i també el repàs habitual a la jornada dels catalans a la primera, segona i tercera federació. Molt futbol, però també waterpolo amb la Copa del Rei, la mitja marató del Granollers i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem estat pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça aprofita les ensopegades als seus perseguidors i ja té 8 punts de marge sobre el segon classificat, el Real Madrid.
Els blaugranes van guanyar i 3-0 al Sevilla amb gols de Jordi Alba, Gavi i Rafinha i amplien la distància al capdavant de la classificació de la primera divisió masculina. El conjunt de Xavi té 8 punts més que el Madrid, que és segon, 14 més que el tercer, la Real Societat 18 més que el quart, l'Atlètic de Madrid i 22 més que el cinquè i sisè, Villarreal i Real Betis.
Encara queda molt, 18 jornades, però el Barça encara molt la Lliga. El proper partit, diumenge que ve, precisament, al camp del Villarreal, a la Ceràmica. No hi serà Sergio Busquets, com dèiem, que ahir va haver de ser substituït lesionat al minut 4.
El capità blaugrana pateix un esquinç al lligament lateral del turmell esquerre, segons ha confirmat el club aquest mateix matí. Tot i que el comunicat no especificava temps de baixa, es preveu que Busquets no pugui jugar les dues properes jornades i, per tant, arribaria just per a l'anada dels 700 de final de l'Europa League contra el Manchester United, que es disputarà el 16 de febrer a Old Trafford.
Veurem com avança la recuperació de Sergio Busquets, perquè també recordem que el Barça tindrà la baixa d'Ousmane Dembélé. I ahir també va guanyar el Girona, aquesta primera divisió masculina, que s'allunya encara més del descens.
Els gironins van superar per la mínima 1-0 a un València en crisi i ja tenen les posicions de descens a 5 punts. El gol de la victòria el va fer un retornat Borja García, que no era titular des de feia mig any, després de lesionar-se de gravetat a finals de la temporada passada. A més, el Girona va deixar ahir la porteria a 0 per primera vegada aquesta temporada.
El Girona que deixa el descens, com dèiem, a 5 punts, un descens que marca precisament el proper rival de l'equip de Mitchell, el Cádiz del català Sergio González.
L'Espanyol, que va empatar dissabte contra Osasuna, té el descens a 2 punts. El conjunt blanquiblau no jugarà fins aquí just a una setmana. Dilluns que ve contra la Real Societat.
En categoria femenina, la notícia d'avui és la convocatòria de Jorge Vilda perquè la selecció espanyola jugui la Copa de les Nacions.
El més destacat és el retorn de l'exblaugrana Jennifer Hermoso, ara el Pachuca mèxica. També hi són dos jugadores del Barça, Salma Parayolo i Laia Codina, que continuen sense anar convocades, les 15 jugadores que al setembre van demanar un canvi a la direcció esportiva de la selecció, la majoria de les quals són del Barça.
Aquesta Copa de les Nacions es disputarà del 16 al 22 de febrer i Espanya s'enfrontarà a Jamaica, Austràlia i la República Txeca en terres oceàniques. A la Lliga F, ahir no va golejada del Barça.
L'equip de Jonathan Giraldes va guanyar per 7-0 al Betis i continua el líder invicte a la Lliga en ple de victòries, 18 de 18 i 8 punts més que el Real Madrid, que és segon i que encara té un partit pendent. Per part blaugrana, ahir van marcar Jayce, Claudia Pina, Keira Walsh, que va fer el seu primer gol com a blaugrana, Mariona Caldente, que va fer un golaç, i Oshoala, que va fer el seu tercer hat-trick en els últims 4 partits, i ja és pitxitxe de la Lliga F amb 17 dianes. El Levante Les Planes es manté 12, 3 punts per sobre del descens.
A la primera federació femenina, el Barça B és el nou líder.
El filial blaugrana va guanyar ahir 0-2 al Cacereño, sumant la 8ª jornada consecutiva sense perdre i situant-se en la primera posició a la classificació, empatant a punts amb el Deportivo Banca i l'Eibar. En canvi, l'AM Lleida i l'Espanyol van perdre. La Lleida tant a Son Setenes, després de caure 1-0 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao B, i les blanquiblaves són novenes després de la derrota per 3-0 a Oviedo.
Tornant a la categoria masculina, la primera federació empats ahir de Sabadell i Nàstic.
Els tarragonins van empatar sense gols amb el filial de l'Atlètic i queden a 4 punts del play-off. Per la seva banda, el Sabadell va encaixar un 2-0 en contra al camp de la Morevieta per acabar empatant a 2 al descompte i mantenir la imbatibilitat de Miquillador a la banqueta. Dissabte triomfa el 88 del Cornellà per sobre del Barça Atlètic 4-3.
A la segona federació masculina, cap victòria catalana aquest cap de setmana.
L'Espanyol B va perdre 1-0 al Alzira i encadena 6 jornades sense guanyar. El Terrassa va caure 14 jornades després. 0-1 amb el Penya Deportiva, empat a 1 del Manresa amb el Formentera. El Badalona Futur va trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a Eivissa, també 1-1. Derrota del Prat 1-0 al camp de l'Hèrcules, desfeta també del nou Lleida d'Àngel Viadero, 1-2 contra el València Mestalla, que és el nou líder del grup 3, i empat a 0 de l'Olot davant l'Ebro al Cué. El grup 5 també va empatar sense gols del Cerdanyola al camp del Guadalajara. Els vallesans tenen la permanència a un punt.
I a tercera federació, l'Europa torna a guanyar 3 jornades després.
Els escapolats van superar 3-0 al Tona i mantenen els 7 punts d'avantatge amb el segon, el Sant Andreu, que ahir es va desfer dels Sants amb un nou derbi barceloní per 2-0. El Sant Cristóbal se situa tercer després de guanyar 1-2 al camp del Badalona, que cau a la zona de descens, d'on surt el Vilafranca, que va empatar 1 amb el Castelldefels. Vilassar i Rapitenca són els altres equips que baixarien a primera catalana, i a la part alta, Muntanyesa i Peralada completen les places de play-off, malgrat que ahir no guanyessin cap dels dos.
En bàsquet, el Barça completa una setmana perfecta al Palau Blaugrana.
Després de les dues victòries a l'Eurolliga, els blaugranes van guanyar ahir 81-75 al València i ja sumen 9 victòries seguides a la Lliga. També ahir, segona derrota consecutiva del Girona, 92-70 a la pista del Breogán. Dissabte, el Joventut es va endur el duel català contra el Baxi Manresa per 73-65.
A la Lliga Femenina, dissabte, victòries de l'Uni i del Cadí la Seu i derrota del Barça Sant Feliuenc.
Les gironines són líders en solitari amb 17 victòries en 20 partits. El Barça Sant Feliuenc és 7è amb un balanç de 10-10. I el Cadí la Seu és 11è, amb una victòria menys.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'endú pels pèls la seva 11a Copa del Rei consecutiva.
Els mariners van derrotar el Club Natació Sabadell, l'anfitrió de la competició, a la tanda de penals gràcies a dues aturades del porter australià Nick Porter. Un gol de Pavillard a 3 segons del final va forçar els penals i va prendre la Copa als sabadellencs, que ja acariciaven el títol després de fer una gran segona part. De fet, el jugador del Sabadell, Bernat Sanauja, va ser designat millor jugador a la final. És el 19è títol per al Barceloneta, que demà torna a competir a la Champions masculina, on lidera el grup A, empatat amb Olympiacos i Prorreco.
Demà el Barceloneta visita la piscina del Jadran Split croat. Dimecres el Sabadell rebrà a Can Llong el Novi Beograd serbi. En motor, Toni Bou s'endú, de nou, el 16è cop, un nou trial indoor a Barcelona.
El pilot de Piera, 32 vegades campió del món, va guanyar el seu 16è indoor al Palau Sant Jordi a Barcelona en la primera prova del Mundial, que enguany consta de 8 cites. La propera serà l'11 de març a Àustria, pel que fa al Women's Trophy, victòria per la britànica 8 cops campiona del món Emma Bristow, per davant de la catalana Berta Avellán, que va acabar segona amb 6 punts més de penalització.
I un últim apunt, històrica mitja marató de Granollers amb 2 rècords.
2 corredors etíops van pulveritzar les millors marques de la prova i del que portem de temporada mundialment. En categoria masculina va guanyar Hagos Gebrevivet amb un temps de 58 minuts i 53 segons, i en la femenina es va imposar Tiest Gezegegne, amb una marca d'una hora, 6 minuts i 39 segons. Nano Oliveras, 9è, i Mireia Warner, 5è, van ser els millors catalans.
Dilluns 6 de febrer comencem parlant de futbol. El Barça és més líder de la primera divisió masculina i ja té 8 punts més que el segon classificat, el Real Madrid. Els blaugranes han estat l'únic equip dels 6 primers que han guanyat aquesta jornada després de les ensopegades de Madrid, Real Societat, Atlètic de Madrid, Villarreal i Betis. Victòria treballada ahir del conjunt de Xavi, 3-0 contra un Sevilla conservador que va aguantar el 0-0 fins al descans, però que quan va entrar el primer gol de Jordi Alba, amb gran assistència de Kessié, per cert, no va saber reaccionar. Al final, 3-0 amb els gols de Gavi, amb assistència de Rafinha, i del propi brasiler amb assistència de Jordi Alba, els dos blaugranes més destacats, ahir Rafinha i Jordi Alba. Ara el Barça té, com dèiem, 8 punts més que el segon, 14 més que el tercer, la Real Societat, 18 més que el quart, l'Atlètic de Madrid, i 22 més ja que el cinquè i el sisè, el Villarreal i el Betis. Tot i això, la satisfacció de la victòria, el tècnic Xavi Hernández avisava que encara quedava molta lliga.
No hem deixat que el Sevilla d'alguna manera reaccionés, nosaltres hem anat en tot moment a pel segon, hem fet una pressió alta molt bona en tot el partit, des de la meva posició veig que l'equip treballa, que pressiona, que té gana, és molt important. I avui era un dia especial, també havien fallat tots els perseguidors, del segon al sisè, i per nosaltres era un partit molt clau, molt. Molt content, molt satisfet del moment que estem, i bé, avui era important, no? Deixem el Madrid a 8 punts i és aviat per dir res, però és un avantatge important per nosaltres.
La nota negativa del partit d'ahir és la lesió de Sergio Busquets, que va haver de ser substituït per Kessié al minut 4 de partit després de fer-se un esquinç al turmell. Segons ha comunicat el club aquest mateix matí, el capità té un esquinç al lligament lateral extern del turmell esquerre, i tot i que no s'especifica el temps de baixa, es preveu que estigui unes dues setmanes. Per tant, és complicat que arribi a l'anada dels setzens de final de l'Europa League contra el Manchester United. El Barça, que encara la Lliga, ha faltat encara, això sí, de 18 jornades. El Girona, que ahir va sumar una victòria importantíssima, 1-0 contra el València, un rival directe ara mateix en hores baixes, i deixant la porteria a 0 per primera vegada en tota la temporada. La crònica de la Televisió Girona, Joan Massaguer.
Victòria rodona del Girona Montilivi contra un València en caiguda lliure. Els gironins van guanyar els 3 punts, van jugar bé i van deixar la primera porteria a 0 d'aquesta temporada. Els blanquivermells van començar amb molta empenta el partit, però l'ocasió més clara del primer tram va ser dels visitants, que Gazzaniga va posar un peu salvador al xut de Musa. El Girona va dominar el partit en moltes ocasions, però l'únic que va ser capaç de superar un imperial Mamardashvili va ser Borja García al 64, passada de Riquelme. La victòria deixa el descens a 5 punts dels gironins, un descens marcat pel Cádiz, que és el proper rival del Girona.
Gràcies, Joan. El Girona és provisionalment 11è, a falta del partit d'avui entre Rayo i Almeria, però sabent que deixa, com dèiem, les posicions de descens a 5 punts. L'Espanyol, després de l'empat de dissabte contra Osasuna, és 15è, amb un punt de marge sobre el descens. La propera jornada, divendres a les 9 de la nit, Cádiz-Girona, com sentíem, diumenge a les 9, Villarreal-Barça, i dilluns que ve, també a les 9, Espanyol-Real-Societat. I a la Lliga F, nova golejada del Barça 7-0 contra el Betis, que manté els blaugranes líders invictes en ple de victòries, 18-18, amb 8 punts més que el Madrid, que encara segon i encara té un partit pendent. Ahir van marcar Jayce, Claudia Pina, Keira Walsh, que va fer el seu primer gol com a blaugrana, Mariona Caldentei, que va fer un golaç, l'últim, i Oshoala, que va fer el seu tercer hat-trick, ha fet entrant des de la banqueta, per cert, en els últims 4 partits, i ja és pitxitxi de la Lliga F amb 17 dianes. El Levante les Planes, l'altre català de la categoria, es manté 12è després de l'empat sense gols de dissabte, 3 punts per sobre del descens. I tornant a la categoria masculina, empats ahir del Nàstic i del Sabadell a la primera federació, segon empat sense gols consecutiu al nou estadi de Costa Daurada per un Nàstic que no acaba d'arrencar, malgrat el canvi d'entrenador, des de l'arribada d'Iñaki Alonso a la banqueta. Partit gris dels granes contra un equip de la part baixa, el Fira d'Atlètic Club de Bilbao, que els deixa desens a 3 punts de la zona de play-off de promoció, i en canvi, valuós empat del Sabadell al camp de la Morevieta, el quart classificat. El conjunt arlequinat, que encara no ha perdut des que Miqui Lledó va agafar l'equip, va igualar el descompte, un partit que perdia per 2-0, i sumen un punt que els manté fora del descens. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. Un partit que el centre d'esports perdia 2-0 al descans, encaixant dos gols calcats amb passades filtrades a l'esquena de la defensa, ahir formada per 4 homes d'inici. Ara bé, a la segona part, el Sabadell es va saber adaptar a totes les circumstàncies adverses, incloent-hi la malmesa Gespa Durriche, i va materialitzar les seves arribades en perill. El debutant Cristian Herrera es va estrenar gràcies al regal encefata de Pau Víctor, i ja en el 90, Gualda, amb un llançament de falta directa sense angle, posava el 2-2 definitiu. Miqui Lledó, el tècnic, posa en valor la reacció del seu equip.
No oblidem que l'equip ha jugat la pilota en un camp francament complicat, no hem abusat tampoc en excés de desplaçaments, tot i que els hem tingut per guanyar segones, la direcció de les pilotes que volíem fer atacant doncs tenien sentit, i hem tingut arribades a la segona part, n'hem tingut, i a vegades doncs pots empatar el partit, altres no. El que fa que l'empatis és doncs que surts no, reforçat amb aquesta idea. Com he dit abans, veig una energia molt bona que jo hauré de saber canalitzar particularment perquè aquest equip pugui anar més cap amunt que s'ho mereix.
Tancada la jornada, el centre d'esports continua marcant el llindar de la permanència, però ara amb 2 punts de marge sobre el perill, abans de rebre a casa el Numancia aquest dissabte.
Gràcies, Sergi. El Sabadell té 2 punts, com dèiem, de marge sobre el descens. El Nàstic és desè i el Cornellà 9è, els dos amb els mateixos punts, a 3 de la promoció descens. I el Barça Atlètic, després de la derrota de dissabte al camp del Cornellà, és 7è, a 1 punt del play-off. Encara en futbol, baixem una categoria més a la segona federació masculina. Cap victòria catalana aquesta 20a jornada. L'Espanyol és l'únic que continua en zona de promoció d'ascens al grup 3, quart, tot i la derrota, 1-0, al camp de l'Alzira, la que l'allunya 6 punts de les tres primeres classificats. Cal de la zona de play-off al Terrassa, que va veure trencada de la ratxa de 14 jornades consecutives sense perdre, després de caure a casa contra el Penya Deportiva d'Eivissa, un dels líders, per 0-1. Amb els mateixos punts que els agarencs es troba el Manresa, que va signar taules ahir amb el Formentera, un rival directe, un 1-1, que manté els albages a un punt de la zona de play-off. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El centre d'esports Manresa va dominar el seu partit contra el Formentera, però la falta d'encert va evitar que pogués passar de l'empat. Els manresans, com és habitual en els partits del Congost, van sortir amb més intensitat que el rival, però no van obrir la llauna en el primer temps, tot i el domini. Just a l'inici de la segona part, Jaume Pascual va avançar al conjunt blanquivermell amb un remat impecable de cap. L'equip manresà va fer una passa enrere després del gol i el Formentera va empatar també a la segona part de cap en una rematada al segon pal. Els blanquivermells van reaccionar i van convertir el final del partit en un monòleg, amb constants arribades a l'àrea contrària, cap sense materialitzar-se en gol. Finalment, empat, i el tècnic Ferran Costa valorava la temporada de l'equip i mantenia quins són els objectius.
La classificació la mirem de tant en tant i una miqueta de costat, perquè al final nosaltres competim contra nosaltres mateixos, sabem quina és la xifra a la que hem d'arribar i competim contra les nostres circumstàncies, contra... Bueno, al final... Cada partit ens el prenem igual, sabem que és complicadíssim, però nosaltres el que hem de fer és sumar per anar restant de la xifra que tenim, avui hem sumat.
Un total de 608 espectadors van entrar al Congost en el que és la segona millor entrada de la temporada a la Lliga. Els blanquivermells estan ara a un punt del play-off d'ascens i mantenen la distància amb els seus perseguidors.
Gràcies, Pol. El mateix resultat, empat a un, també va treure el Badalona a futur al camp de l'Eivissa i Illes Pitiuses, aconseguint trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives per mantenir-se amb el punt sumat fora del descens. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. El Badalona Futur va trencar la dinàmica de derrotes amb un empat a un gol al camp de l'Eivissa. Ara els escapulats es troben 2 punts per sobre de les posicions de descens. El Badalona va sortir ahir molt decidit a sumar els 3 punts i ho va fer amb molta empenta en els primers minuts de joc. En el 6, Andreu Guiu va situar el 0-1 en el marcador i posteriorment els badalonins van gaudir d'un parell d'ocasions immillorables per ampliar diferències que no es van transformar. Després d'una fase d'equilibri, els balears van fer pujar la diana de l'empat, un resultat amb el que es va arribar al descans. En el segon període, el Badalona Futur va tornar a gaudir d'una gran ocasió per part d'Àlex Altuve, que el porter local Contreras va malbaratar amb una gran aturada. Tot i que l'Eivissa també va mirar de sorprendre, va ser el Badalona l'equip que fins al final del maig va tenir molt més a prop els 3 punts. El tècnic Oriol Alsina va tornar a lamentar que s'escapés la victòria.
No me'n vaig content, perquè tenien que haver guanyat el partit. Al final, el tòpic de que si no pots guanyar, doncs que l'empat és bo, que l'hem passat les altres 2 setmanes, però crec que hem sigut molt... crec que hem merescut molt més, no?
Ara, el Badalona jugarà 3 partits seguits al seu estadi. 2 de Lliga contra Mallorca B i Saguntino i el de la final de la Copa Catalunya el dia 15 de febrer contra l'Andorra.
Gràcies, Ramon. Tornant a la Lliga, amb els mateixos punts que el Badalona Futur es troba al Prat, que hi va perdre el camp de l'Hèrcules 1-0. L'Olot no aixeca cap i no va ser capaç de passar de l'empat sense gols a casa contra el Cué, l'Ebro. A quart empat consecutiu pels garrotxins, que són antepenúltims i tenen la permanència ja a 8 punts. I també cau a zona de descens el Lleida Esportiu, que va perdre contra el nou líder, el València Mestalla, per 1-2 en l'estrena d'Àngel Viadero a la banqueta. El grup 5 d'aquesta segona federació, empat a 0 del Cerdanyola al camp del Guadalajara, que deixa els vallesans a un punt de la salvació. I a tercera federació, l'Europa i el Sant Andreu continuen tornant a guanyar i ampliant la distància amb els seus perseguidors. Els escapulats van superar 3-0 al Tona, tornant a guanyar després de 2 partits sense fer-ho, i mantenen els 7 punts de marge sobre els quadribarrats, que van batre 2-0 al Sants en un altre derbi barceloní. Tercer és ara el Sant Cristóbal, que va tornar a guanyar 3 jornades després, 1-2, al camp del Badalona. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Sant Cristóbal torna a la victòria després de 3 jornades, després de guanyar el Badalona Club de Futbol per 1-2. Els de Dani Andreu en van tenir prou amb 2 penals marcats per Sanku al minut 3 i a la mitja hora de partit, per pràcticament deixar el partit vist per sentència. I és que el Badalona va poder retallar distàncies al minut 7 de la segona meitat, però des de llavors el resultat no es va moure i van marxar els 3 punts cap a Terrassa. Escoltem a Dani Andreu, entrenador del Sant Cristóbal.
Per nosaltres era un partit importantíssim, perquè ara arribem a un punt de la Lliga que vam agafar una dinàmica de 2-3 partits que no acabàvem de treure el bon resultat, i avui era importantíssim doncs, sumar, i sumar 3 punts. Ens ha costat molt, que hem patit molt la segona part, l'últim tram de la segona part ha sigut molt agobiant. que ens hem enfrontat amb un rival que juga molt de futbol, que té jugadors de molta qualitat tècnica i física, són molt ràpids, i que malgrat tot això, doncs, l'equip ha mantingut la compostura, hem patit, hem tingut un porter que ens ha tret les dues que ens havia de treure i hem aconseguit, doncs, sumar 3 punts.
Doncs atenció, perquè el conjunt agarenc dona un saltet a la classificació, es situa tercer amb 35, per sobre de Montañesa i Peralada, i a 4 punts del Sant Andreu.
Gràcies, Miqui. El Badalona, que cau a la zona de descens després de la derrota per darrere, encara té el Vilassar, que va empatar 1 contra el Peralada, que tanca les posicions de play-off, i la Rapitenca, que va perdre 1-0 al camp de l'Hospitalet. Tornant a la part alta, la Muntanyesa cau a la quarta plaça després de la derrota 2-3 contra la Pobla de Mafumet. Empat a 2 entre Girona B i Grama, que els manté els dos a la mitja taula, i empat a 1 entre Vilafranca i Castelldefels, en el partit que va retransmetre a la xarxa a les televisions locals i a la Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
La derrota del Badalona per 1-2 contra el Sant Cristóbal ha fet que la jornada s'hagi tancat amb mig somriure pel Vilafranca, que surt de la zona de descens. Hores abans d'aquest partit, al migdia, els penedesencs allargaven la seva ratxa sense victòries a casa i tornaven a sumar un empat, 1-1, contra el Castelldefels. Duel en què el degà penedesenc va mostrar-se prou sòlid en defensa, sense massa ensurts a la porteria de Casamayor. Passada la mitja hora després d'un bon intent d'Alexis, David Toro feia l'1-0, amb una passada del seu germà Adri. Era el 6è gol de la temporada per Toro. El Vilafranca marxava al descans amb victòria momentània. Al segon temps, l'equip es quedava a prop de fer el segon, però el Castelldefels, al 17 de la segona, feia l'empat, amb gol de Kevin Díaz, aprofitant una badada defensiva del Vilafranca. A la conclusió, el golejador David Toro analitzava el partit.
Contento por el gol, pero te vas disgustado por el empate, pues yo creo que el equipo ha luchado mucho y yo creo que no merecíamos algo más.
També parlava l'entrenador del Vilafranca, Cristian García.
Yo creo que los últimos, tanto como Montañesa nos pusimos 1-0, como hoy también lo hemos puesto 1-0, no somos capaces de aguantar el marcador y hemos tenido situaciones para meter el segundo, no hemos sido capaces y bueno, la tercera división eso te penaliza. Cualquier detalle nos penaliza, pero bueno, al final hoy jodido, esta tarde jodido y mañana el lunes al sol a vivir.
El Vilafranca amb aquest punt surt del descens. L'equip és 13è amb 20 punts i diumenge a 11:45 duel contra un rival directe al camp de la Grama.
Gràcies, Eric. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas i l'Orco Domina, control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem ara.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Ser dolç com la mel, posar la mel als llavis, quedar-se amb la mel a la boca. Qui mel menja, els dits s'anunta. La mel és bona a qualsevol hora. Aquesta última la compleixen amb totes les lletres a Crespià. Aquesta població del Pla de l'Estany es converteix un cop l'any en punt de trobada dels productors i amants de la mel. La Fira de la Mel de Crespià torna a posar aquesta delícia com a protagonista d'un cap de setmana ple d'activitats. El 25 i el 26 de febrer ho podreu descobrir tot d'aquest món. Hi haurà tastos amb dolça abella, l'esbar d'ensaire de Fontcoberta, una exposició anomenada Simetries Abstractes, però és que també podreu ballar sardanes amb la principal de Porqueres o amb la Copla Rossinyolets. Que en voleu més? Doncs diumenge es fa una caminada popular, una cercavila amb instruments de música tradicional catalana, castells amb la colla castellera de Figueres, l'actuació de Nano Ferrari, la coral Déus de l'Estany, zona de food trucks i, pels més petits, inflables i jocs. I per aquells que encara no en tingueu prou, hi ha una última proposta, una xerrada de Jaume Cambra, que és professor de botànica i apicultor ecològic. Parlarà sobre els impactes que té el canvi climàtic sobre les abelles de la mel. És una de les principals preocupacions que tenen actualment els apicultors i és que aquests últims anys s'han vist canvis d'hàbits en moltes espècies i les abelles de la mel no en queden al marge. El 25 i el 26 de febrer, 42a Fira de la Mel de Crespià. Si en voleu més detalls, només heu de visitar el web municipal www.crespià.cat.
¿Sabías que...?
Encara que és complicat determinar la quantitat exacta, es calcula que aproximadament el 10% de la població mundial és esquerrana. Diversos estudis han conclòs que els nens esquerrans tenen millors resultats en matemàtiques i és comú observar-hi major velocitat de pensament i agilitat. Un equip de científics de la Universitat d'Oxford ha establert un enllaç entre l'ADN humà i el fet de tenir un costat esquerre com a dominant. Una de les autores de l'estudi ha explicat que hi ha alguns components genètics que determinen l'ús d'una banda o d'una altra. En base als resultats d'aquest estudi, la genètica influeix un 25% al costat dominant de les persones. Això explica per què hi ha alguns bessons que no tenen la mateixa mà dominant. Altres raons que poden afectar a l'hora de que una persona sigui esquerrana és la posició de naixement, així com l'exposició hormonal de les mares i la pròpia evolució humana.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dilluns, 6 de febrer de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 6 de febrer, el Barceloneta es va endur ahir a Sabadell la seva 11a Copa del Rei de Waterpolo consecutiva en una final disputadíssima i que va deixar els sabadellencs anfitrions de la competició amb la mel als llavis, a punt de desbancar el conjunt mariner, que va guanyar, per cert, a la tanda de penals. Avui en parlarem perquè, sense massa temps per pair-ho, demà i dimecres els dos finalistes tenen Champions masculina de Waterpolo. També repassarem una mitja marató de Granollers de rècord disputada ahir i tota la jornada pels equips catalans a la primera masculina de la Lliga F i també a la primera, segona i tercera Federació de Futbol. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què som més pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça aprofita les ensopades dels seus perseguidors i ja té 8 punts de marge sobre el segon classificat, el Real Madrid.
Els blaugranes van guanyar 3-0 al Sevilla amb gols de Jordi Alba, Gavi i Rafinha i amplien la distància al capdavant de la classificació de la primera divisió masculina. El conjunt de Xavi té 8 punts més que el Madrid, que és segon, 14 més que el tercer, la Real Societat, 18 més que el quart, l'Atlètic de Madrid, i 22 més que el cinquè i sisè, Villarreal i Real Betis.
Encara queda molt, 18 jornades, però el Barça, com dèiem, encara i molt la Lliga. El proper partit diumenge que ve precisament contra el Villarreal, a la Ceràmica. No hi serà Sergio Busquets, que hi va haver de ser substituït lesionat al minut 4.
El capità blaugrana pateix un esquinç al lligament lateral del turmell esquerre, segons ha confirmat el club aquest mateix matí. Tot i que el comunicat no especificava temps de baixa, es preveu que Busquets no pugui jugar en les dues properes jornades i, per tant, arribaria just per l'anada dels 700 de final de l'Europa League contra el Manchester United, que es disputarà el 16 de febrer al Trafford.
Veurem com avança la recuperació de Sergio Busquets i ahir també va guanyar el Girona, que s'allunya més al descens.
Els gironins van superar per la mínima 1-0 a un València en crisi i ja tenen les posicions de descens a 5 punts. El gol de la victòria el va fer un retornat, Borja García, que no era titular des de feia mig any després de lesionar-se de gravetat a finals de la temporada passada. A més, el Girona va deixar ahir la porteria a 0 per primera vegada aquesta temporada.
El Girona que deixa el descens a 5 punts, un descens que marca precisament el proper rival de l'equip de mitjà, el Cádiz, del català Sergio González.
L'Espanyol, que va empatar dissabte contra Osasuna, té el descens a 2 punts. El conjunt blanc i blau no jugarà fins aquí una setmana just, dilluns que ve, contra la Real Societat.
En la categoria femenina, la notícia d'avui és la convocatòria de Jorge Vilda perquè la selecció espanyola jugui la Copa de les Nacions.
El més destacat és el retorn de l'exblaugrana Jennifer Hermoso, ara al Pachuca mexicà. També hi són dues jugadores del Barça, Salma Parayuelo i la Yacudina, però continuen sense anar convocades les 15 jugadores que al setembre van demanar un canvi a la direcció esportiva de la selecció la majoria de les quals són del Barça.
Aquesta Copa de les Nacions es disputarà del 16 al 22 de febrer i Espanya s'enfrontarà a Jamaica, Austràlia i la República Txeca en terres oceàniques. A la Lliga F, ahir nova golejada del Barça.
L'equip de Jonathan Giraldes va guanyar per 7-0 al Betis i continua el líder invicte a la Lliga en ple de victòries, 18-18 i 8 punts més que el Real Madrid, que és segon i encara té un partit pendent. Per part blaugrana, ahir van marcar JC Ferreira, Claudia Pina, Keira Walsh, que va fer el seu primer gol com a blaugrana, Mariona Caldentei amb un golaç, i Oshoala, que va fer el seu tercer hat-trick en els últims 4 partits i ja és pitxitxi de la Lliga F amb 17 dianes. A Levante les Planes es manté 12, 3 punts per sobre del descens.
A la primera federació femenina, el Barça B ja és nou líder.
El filial blaugrana va guanyar 0-2 al Cacereño, subant la 8a jornada consecutiva sense perdre i situant-se en la primera posició a la classificació. Ha empatat a punts amb el Deportivo Banca i l'Eibar. En canvi, la Lleida i l'Espanyol van perdre, les lleidatanes són 7enes, després de caure 1-0 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao B, i les blanquiblaves són 9enes després de la derrota per 3-0 a Oviedo.
Tornant a la categoria masculina, la primera federació, empats ahir de Sabadell i Nàstic.
Els tarragonins van empatar sense gols amb el filial de l'Atlètic i queden a 4 punts del play-off. Per la seva banda, el Sabadell va encaixar un 2-0 en contra al camp de la Morevieta per acabar empatant a 2 al descompte i mantenir la imbatibilitat de Miqui Lladó a la banqueta. Dissabte triomfa el 88 del Cornellà sobre el Barça Atlètic per 4-3.
A la segona federació masculina, cap victòria catalana aquest cap de setmana.
L'Espanyol B va perdre 1-0 a l'Alzira i encadena 6 jornades sense guanyar. El Terrassa va caure 14 jornades després 0-1 amb el Penya Deportiva. Empat a 1 del Manresa amb el Formentera. El Badalona Futur va trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a Eivissa, també 1-1. Derrota del Prat 1-0 al camp de l'Hèrcules, desfeta també del nou Lleida d'Àngel Viadero 1-2 contra el València Mestalla, que és el nou líder del grup 3, i empat a 0 de l'Olot davant l'Ebro al Cué. El grup 5 també va empatar sense gols al Cerdanyol al camp del Guadalajara. Els vallesans tenen la permanència a un punt.
I a tercera federació, l'Europa torna a guanyar 3 jornades després.
Els escapolats van superar 3-0 al Tona i mantenen els 7 punts d'avantatge amb el segon, el Sant Andreu, que ahir es va desfer dels Sants en un nou derbi barceloní per 2-0. El Sant Cristóbal s'ha situat tercer després de guanyar 1-2 al camp del Badalona, que cau a la zona de descens, d'on surt el Vilafranca, que va empatar 1 amb el Castelldefels. Vilassar i Rapitenca són els altres equips que baixarien a primera catalana i a la part alta, Muntanyesa i Peralada completen les places de play-off, malgrat que ahir no guanyessin cap dels dos.
En bàsquet, el Barça completa una setmana perfecta al Palau Blaugrana.
Després de les dues victòries a l'Eurolliga, els blaugranes van guanyar ahir 81-75 al València i ja sumen 9 victòries seguides a la Lliga. També ahir, segona derrota consecutiva del Girona, 92-70 a la pista del Breogán. Dissabte, el Joventut es va endur el duel català contra el Baxi Manresa per 73-65.
A la Lliga Femenina, dissabte, victòries de l'Uni i del Cadí la Seu i derrota del Barça Sant Feliuenc.
Les gironines són líders en solitari amb 17 victòries en 20 partits. El Barça Sant Feliuenc, que és setè amb un balanç de 10-10, i el Cadí la Seu és 11, amb una victòria menys.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'endú pels pèls la seva 11a Copa del Rei consecutiva.
Els mariners van derrotar el Club Natació Sabadell, l'anfitrió de la competició, a la tanda de penals gràcies a dues aturades del porter australià Nick Porter. Un gol de Pavillart a 3 segons del final va forçar els penals i van prendre la copa als sabadellencs, que ja acariciaven el títol després de fer una gran segona part. De fet, el jugador del Sabadell, Bernat Sanauja, va ser designat millor jugador de la final. És el 19è títol per al Barceloneta, que demà torna a competir a la Champions masculina, on lidera el grup A, empatat amb Olympiacos i Prorreco.
Demà el Barceloneta visita la piscina del Jadran Split, croat. Dimecres el Sabadell hi rebrà a Can Llong el Novi Beograd, també en aquesta Champions l'equip sèrbia. En motor, Toni Bou s'endú un nou trial indoor a Barcelona.
El pilot de Piera, 32 vegades campió del món, va guanyar el seu 16è indoor al Palau Sant Jordi de Barcelona en la primera prova del Mundial, que enguany consta de 8 cites. La propera serà l'11 de març a Àustria. Pel que fa al Women's Trophy, victòria per a la britànica 8 cops campiona del món, Emma Bristow, per davant de la catalana Berta Avellán, que va acabar segona amb 6 punts més de penalització.
I un últim punt, històrica mitja marató de Granollers amb 2 rècords.
Dos corredors etíops van pulveritzar les millors marques de la prova i del que portem de temporada mundialment. En categoria masculina va guanyar Hagos Gebreyevet amb un temps de 58 minuts i 53 segons i en la femenina es va imposar Tiest Gesahegne amb una marca d'una hora, 6 minuts i 39 segons. Nan Oliveras, 9è, i Mireia Warner, 5ena, van ser els millors catalans. Ladies and gentlemen.
Let's go! Dilluns 6 de febrer comencem parlant de futbol. El Barça és més líder de la primera divisió masculina, ja té 8 punts més que el segon classificat, el Real Madrid. Els blaugranes han estat l'únic equip dels 6 primers que ha guanyat en aquesta jornada, després de les ensopegades de Madrid, Real Societat, Atlètic de Madrid, Villarreal i Betis. Victòria treballada del conjunt de Xavi ahir 3-0 contra un Sevilla conservador que va aguantar el 0-0 fins al descans, però que quan va entrar el primer gol, obra de Jordi Alba amb gran assistència de Kessié, no va saber reaccionar. Al final 3-0 amb els gols de Gavi, amb assistència de Rafinha i del propi extrem brasiler, amb assistència de Jordi Alba, ahir els dos blaugranes més destacats, Rafinha i Jordi Alba. Ara el Barça té 8 punts més que el segon, com dèiem, a Madrid, 14 més que el tercer, a la Real Societat, 18 punts més que el quart, que és l'Atlètic de Madrid, i 22 més que Villarreal i Betis, 5è i 6è. A tot i això, la satisfacció de la victòria, el tècnic Xavi Hernández avisava que encara quedava molta lliga.
No hem deixat que el Sevilla d'alguna manera reaccionés. Nosaltres hem anat en tot moment a pel segon. Hem fet una pressió alta molt bona en tot el partit. Des de la meva posició veig que l'equip treballa, que pressiona, que té gana. És molt important. I avui era un dia especial. També havien fallat tots els perseguidors del segon al sisè i per nosaltres era un partit molt clau, molt. Molt content, molt satisfet del moment que estem i bé, avui era important, no? Deixem el Madrid a 8 punts i és... És aviat per dir res, però és un avantatge important per nosaltres.
La nota negativa del partit d'ahir és la lesió de Sergio Busquets, que va haver de ser substituït perquè si al minut 4 de partit, després de fer-se un esquins al turmell, segons ha comunicat el club aquest mateix matí, el capità pateix un esquins del lligament lateral extern del turmell esquerre i, tot i que no s'especifica temps de baixa, espereu que es perdi les dues properes setmanes. Per tant, arribaria just, o no arribaria, per l'anada dels 16 de final de l'Europa League contra el Manchester United a Old Trafford. El Barça, que encara la Lliga a falta de, encara això sí, de 18 jornades, el Girona va sumar ahir una victòria importantíssima, 1-0 contra el València, un rival directe que ara mateix està en hores baixes i deixant la porteria a 0 per primera vegada en tota la temporada. Escoltem el tècnic Michel Sánchez.
Porteria 0 significa que con un gol solo ganas. Que en los demás partidos que hemos ganado hemos tenido que hacer dos goles. Y eso cuando no tienes el acierto de cara a portería o el rival defiende muy bien y el portero de ellos hace un gran partido como ha hecho hoy, pues te hace que con un gol no te lleves la victoria. Y bueno, ayer nos pusimos el objetivo de encajar como mucho un gol por partido. Y creo que con un gol por partido y nuestro bagaje ofensivo seremos un equipo que puede pensar en que va a ganar bastantes partidos.
El Girona és provisionalment 11è a falta del partit d'avui entre Rayo i Almeria, però sabent que deixa les posicions de descens ja a 5 punts per si el que passi. A l'Espanyol, després de l'empat de dissabte contra Osasuna, és 15è amb un punt de marge sobre el descens. I a la Lliga F, nova golejada ahir del Barça, 7-0 contra el Betis, que manté les blaugranes líders invictes en ple de victòries, 18 de 18, amb 8 punts més que el Madrid, que és segon i encara té un partit pendent. El Levante de les Planes es manté 12è, 3 punts per sobre del descens. I tornant a la categoria masculina, empats ahir del Nàstic i del Sabadell a la primera federació. Valuós empat del Sabadell al camp de la Morevieta, el quart classificat, el conjunt arlequinat, que encara no ha perdut des que Miqui Lledó va agafar l'equip, va igualar el descompte un partit que perdia 2-0 al descans i suma un punt que els manté fora del descens. Pel que fa als tarragonins, segon empat sense gols consecutiu al nou estadi Costa Daurada per un Nàstic que no acaba d'arrencar, malgrat el canvi d'entrenador des de l'arribada d'Iñaki Alonso a la banqueta. Partit gris dels granes contra un equip de la part baixa, el filial de l'Atlètic Club de Bilbao, que els deixa desens a 3 punts de la zona de play-off. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic no passa de l'empat sense gols davant el Bilbao Atlètic. Els granes van fer un mal partit i només van sumar un punt davant d'un rival que està en places de descens. Era un encontre per guanyar, però els granes no van estar còmodes en el partit i tot i que van estar bé en defensa i van mantenir la porteria a 0, la segona de les 3 jornades del tècnic de Durango a la banqueta grana que han aconseguit mantenir porteria a 0, en atac l'equip va estar molt fluix, sense idees i sense intensitat per marcar. Només 2 xuts entre els 3 pals al llarg dels 90 minuts. El tècnic del Nàstic, Iñaki Alonso, era autocrític amb el seu equip i diu que en atac s'han de treure el fre de mà.
Sensación de que nos tenemos que quitar el freno de mano por momentos. Es una cosa curiosa porque en el momento que hemos tenido pues dos arreones, en el momento que hemos jugado 4 o 5 veces, hemos girado el juego de lado a lado, aparecían los espacios y aparecían las soluciones y bueno, pues lo que habíamos trabajado además entre la semana.
El partit va tenir moltes interrupcions i lesionats. Manu García, el porter del Nàstic, va ser substituït a la mitja hora per una lesió als isquios, mentre que Lupo va patir una commoció en un xoc amb el basc Mendive, que també va acabar substituït. Aquest empat sense gols del Nàstic el deixa ara mateix a 3 punts de les places de promoció d'ascens. Els granes jugaran el proper dissabte al camp del Real Murcia.
Encara en futbol, baixem una categoria més a la segona federació masculina. Cap victòria catalana en aquesta 20a jornada d'aquest cap de setmana. L'Espanyol B és l'únic que continua en zona de promoció d'ascens, quart, tot i que la derrota 1-0 al camp de l'Alzira d'ahir l'allunya a 6 punts dels 3 primers classificats. Cau de la zona de play-off al Terrassa, que va veure trencada la ratxa de 14 jornades consecutives sense perdre, després de caure a casa contra el Penya Deportiva d'Eivissa, un dels líders, per 0-1. El Terrassa, això sí, va mereixer com a mínim ahir l'empat. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Terrassa Futbol Club deixa en 14 les jornades d'imbatibilitat després de la derrota d'ahir a l'Olímpic de Terrassa davant la Penya Deportiva per 0-1. Un gol de Salinas ha donat la victòria als de Manolo González, i és que el Terrassa ha començat a reaccionar quan ha encaixat el gol i ha tingut oportunitats per aconseguir l'empat. De fet, al tram final del partit el futbol ha estat cruel amb els agarencs, que com a mínim mereixien aconseguir un punt. Escoltem els entrenadors, Manolo González, l'entrenador, el míster de la Peña Deportiva, i a Jordi López, entrenador del Terrassa Futbol Club.
Pienso que hemos tenido el partido bastante controlado hasta el 70, más o menos. La parte de hoy hemos defendido horrible. Quizá hemos defendido peor que en todo el año. Obviamente el resultado no es justo, para nada. No merecemos ganar hoy aquí.
Había de arribar, o sea, se había de trencar. No, estem emprenyats per la manera. Un equip que ens arriba a mitja vegada, i a més és un error nostre. I amb el 0-1, doncs ho hem intentat, hem generat, hem tingut coses molt clares i no la fas. Bueno, hem de fer autocrítica, evidentment. Al final crec que el que no podem fer és la primera part. O sigui, la reacció és molt bona. I la primera part a nivell defensiu és veritat que hem estat molt bé, perquè no ens ha anat absolutament res, ho hem dominat molt bé, però no hem tingut continuïtat, perdíem totes les pilotes, a nivell ofensiu hem estat malament, i això és el que hem de millorar.
Amb aquesta derrota, el Terrassa abandona les posicions de promoció d'ascens.
Gràcies, Miqui. Amb els mateixos punts que els agarencs es troba el Manresa, que va signar taules ahir amb el Formentera, un rival directe, un 1-1 que manté els albaixes a un punt de la zona de play-off. El mateix resultat, empat a un, també va treure el Badalona Futur, al camp de l'Eivissa i Espitiusses, aconseguint trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives per mantenir-se amb el punt sumat fora del descens. Amb els mateixos punts que el Badalona Futur es troba el Prat, que ahir va perdre el camp de l'Hèrcules per la mínima, 1-0. L'Olot no aixeca cap i no va ser capaç de passar de l'empat sense gols a casa contra el Coel, l'Ebro, 0-0. Quart empat consecutiu els garrotxins, que són antepenúltims i tenen la permanència a 8 punts. Olot Televisió, David Planella.
El dia que hi havia un autocar del Banc de Sang i Teixits a l'exterior de l'estadi municipal, amb una bona resposta per part de l'afició, per cert, als jugadors de la Unió Esportiva Olot els va faltar sang, sobretot a la primera meitat, quan van ser poc valents i van acusar la pressió d'un partit que era una autèntica final. El tècnic Albert Blázquez creu que va faltar confiança.
Si no guanyes, és normal que la gent estigui nerviosa, que la gent estigui amb baix el cap, no? És que és normal. Però és que és el que dèiem, està tot tan apretat, està tot tan igualat. La setmana passada empatem al camp del primer, avui empatem a casa amb l'últim. És que doncs, ens hem de centrar en mirar de guanyar i agafar confiança, estar amb confiança, que avui crec que és el que ens ha faltat per estar bé, per interpretar bé el que tocava i ja està.
I això que Albert Blázquez i Íñigo Arriola van apostar per una alineació atrevida, més ofensiva que de costum. Era un 4-2-3-1, amb Eloi amagat com a novetat al mig del camp, de mitja punta, i amb Sardà i Saidú com extrems. Però ni així no hi va haver gaire protecció ofensiva. L'única bona ocasió de la primera meitat va ser un xut matiner de Sardà.
I, bueno, i després el partit s'ha tornat una mica anada i tornada i hem hagut de seguir canviant pues, per anar al partit. Des d'un principi hem... Tot ho hem fet per anar a buscar els 3 punts.
Com diu Blázquez, a la segona part els olotins van intentar fer un pas endavant. Van fer un bon primer quart d'hora. Eloi Amagat va construir una gran jugada personal que el va portar dins l'àrea i li va sobrar l'últim retall, però es van desinflar. I a l'altre costat, l'Ebre va créixer i va trepitjar més terreny rival sense arribar, això sí, a crear gaire perill. L'Olot va desaprofitar molta estona i no va ser fins als últims minuts quan es va costar el gol, amb dues accions de Manel Busquets, una rematada de cap i un xut en una pilota morta dins l'àrea que va treure el porter. En definitiva, tots dos equips van demostrar per què són el penúltim i l'últim i els dos conjunts menys golejadors de la Lliga, i van firmar un 0-0 que no els treu d'on estaven.
Gràcies, David. I també cau a la zona d'ascens al Lleida Esportiu, que va perdre contra el nou líder, el València Mestalla, per 1-2, en aquest cas, en l'estrena d'Àngel Viadero a la banqueta de la capital del Segrià. Ho agulla de ràdio, Mirem García.
El partit va seguir el guió previst, amb un Lleida tancat al seu propi terreny de joc i un València Mestalla dominador de la possessió de l'esfèrica, però sense poder superar la defensa blava fins al minut 33, moment en què els valencianistes van arribar pel costat dret del seu atac, connectat amb Esquerdo, al punt de penal i obrint així la llauna. La reacció de Lleida no va ser dolenta, i és que just abans del descans, al 44, i després d'una gran centrada de Rubio rematada a la perfecció per Xulí, van igualar Lluminós. Ja a la segona meitat, els de la capital del Segrià van fer els millors minuts aquesta temporada al Camp d'Esports, comptant amb alguna oportunitat de gol i deixant tancat el seu propi terreny de joc al València Mestalla. Tot va canviar, però, al minut 79, quan Pla de Vall va veure la segona targeta groga i va deixar Lleida amb un home menys a la recta final del partit, on els valencians van anar guanyant protagonisme i van deixar amb cara de beneit als locals al minut 89 amb la rematada de Tejón dins l'àrea petita d'una pilota que arribava després d'una falta lateral i on la van tocar fins a tres jugadors visitants. Derrota dura anímicament per un Lleida amb Ángel Viadero al capdavant i que feia la següent reflexió després del partit.
Ha sido un partido muy, muy equilibrado. Pudo pasar cualquier cosa en ambas áreas y ya el tramo final, ya esa expulsión, pues nos hace ya un poco estar más más mermados, un poco más más protegidos, intentando, bueno, pues que el Valencia no encontrara cómodo el segundo gol. Y ha sido una pena que en ese tramo final, en una falta, y que nos hagan este gol que nos lleva a una derrota probablemente injusta, muy dura para los jugadores. Están, la verdad, que muy, muy fastidiados.
Amb aquesta derrota, el Lleida se situa en zona de descens directe amb 21 punts i ocupant la 14a posició, a 2 de la salvació. La propera cita serà contra l'actual segon classificat, el Penya Deportiva, diumenge vinent a Eivissa, a les 12 del migdia.
Gràcies, Míriam. El grup 5 d'aquesta segona federació, empat a 0 de la Cerdanyola al camp del Guadalajara, que deixa els vallesans a un punt de la salvació. I a tercera federació, l'Europa i el Sant Andreu tornen a guanyar i amplien la distància amb els seus perseguidors. Els escapulats van superar 3-0 al Tona i mantenen els 7 punts de marge sobre els quadribarrats, que van batre 2-0 al Sants en un altre derbi barceloní. Tercer és el Sant Cristóbal, que va tornar a guanyar després de 3 jornades 1-2 al camp del Badalona. El Badalona, que cau a la zona de descens després de la derrota, per darrere encara té el Vilassar, que va empatar 1 contra el Peralada, que tanca les posicions de play-off, i la Rapitenca, que va perdre 1-0 al camp de l'Hospitalet. Tornant a la part alta, la Muntanyesa cau a la quarta plaça després de la derrota per 2-3 contra la Pobla de Mafumet. Els tarragonins se situen a 5 punts del play-off. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
La Pobla de la Fumeta aconsegueix 3 punts valuosos d'un dels estadis més difícils de la categoria, el de la Muntanyesa, per 2-3. Només l'Hospitalet havia saltat al Municipal de Nou Barris i la Pobla ho va fer amb un doblet de Joan Torrents i una diana de Santi Guzmán, tot i patir als minuts finals la insistència local. Així valorava el partit el tècnic de la Pobla, Adolfo Baines.
No está al alcance de muchos equipos, pero sabíamos que incluso con esa ventaja holgada del principio no iba a ser suficiente, porque aquí las cosas pasan muy rápido y en cualquier situación aparentemente inofensiva ellos pueden golpearte y obtener rédito de ese empuje del que te comento.
El filial grana començaria amb un gran to al partit avançant-se al minut 15 de la primera meitat amb una rematada de cap de Joan Torrents. La Pobla s'avançava al marcador i ampliaria distàncies amb el segon gol de Torrents després d'executar un penal provocat per Hamza. S'arribava amb el 0-2 al descans i la Muntanyesa és quan posaria tota la carn a la graella i obtindria el premi del gol. Melilla seria l'encarregat de retallar diferències amb un gran recurs tècnic i escurçaria distàncies al marcador. Amb tot, la Pobla, tot i patir les embestides de la Muntà en un contraatac de manual de Santi Guzmán, donaria un cop sobre la taula al partit, anotant l'1-3 al Lluminós. El partit embogia perquè només passaria un minut i la Muntanyesa, amb un xut lluny a Deri Jiménez, tornaria a retallar diferències per posar el 2-3 final. Finalment, triomf de la Pobla, que aconseguiria 3 punts vitals a domicili i la segona victòria consecutiva, consolidant-se a la part mitjana de la taula i somiant amb objectius majors. El proper partit, la Pobla rebrà el líder a casa, l'Europa, el proper diumenge a les 12 del migdia.
Gràcies, Eric. Finalment, empat a 2 també ahir entre Girona i Grama, que els mantia dels dos a mitja taula, i empat a 1 entre Vilafranca i Castelldefels, en el partit que va retransmetre la xarxa a les televisions locals i a Xala. Parlem de waterpolo, perquè cap de setmana també ens ha deixat una nova Copa del Rei pel Barceloneta, la 11a consecutiva pel conjunt mariner, després d'una disputadíssima final que va tenir a les seves mans l'equip anfitrió d'aquesta Copa, Natació Sabadell, que guanyava pocs segons al final del partit i va veure com el Barceloneta empatava i s'enduia el títol finalment després de la tanda de penals. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
Bon dia. Un desenllaç cruel per un equip que va anar per
davant des del segon quart gràcies a l'encert de l'MVP Bernat Sanahuja i a les aturades d'Edu Lorrio, el millor porter de la final, però que va rebre el 9-9 de Luc Pavilart a 3,8 segons pel final. A la tanda de penals, després de 3 encerts per banda, el barceloneta va canviar de porter i un altre australià, Nick Porter, va aturar els llançaments de Gerard Gil i de Lluc Bertran. Colet considerava els seus els guanyadors morals de la final.
Jo crec que és bastant unànim de tothom quan l'ha estat veient de que hem sigut superiors. També hi han dos símptomes molt clars. El millor porter de la final i l'MVP han sigut nostres. Això és rares vegades passa quan un equip realment guanya i és mereixedor d'això. També és cert que al final, després els penals és una sort. Per tant, el partit ha acabat en taules, o sigui que no hi ha hagut un clar avançador, però jo crec que moralment sí que som els guanyadors.
L'Atlètic Barceloneta segueix sent el gran dominador d'aquesta competició, ja amb 19 trofeus de les 37 edicions que s'ha disputat la Copa del Rei. La Finet Work Aquàtics de Canllong tornarà a ser escenari dimecres a 8:15 del vespre d'un nou duel de Champions masculina entre l'Astra Alpul Natació Sabadell i el Novi Beograd.
Gràcies, Pau. I un últim apunt, la mitja marató de Granollers, les franqueses i la Garriga és històrica, amb dos rècords de la prova registrats per dos corredors etíops que van fer la millor marca mundial de l'any. Redeu Granollers, Arnau Moya.
La mitja marató internacional de Granollers, les franqueses i la Garriga ha comptat amb vora 8.000 participants i ha estat tot un èxit. S'han batut rècords tant en la categoria masculina com en femenina. L'etíop Agos Gebriouet ha fet una marca de 58 minuts amb 55 segons, rebaixant així el millor temps de 2008, que el tenia en Samuel Wanjiro, amb uns 59 minuts amb 26 segons. La Tigis Gesahegne també ha fet història amb una marca d'una hora, 6 minuts i 40 segons, gairebé 30 segons menys que la caniana Purity Gemutai. Pel que fa a corredors locals, el granollerí Murat Munim ha tornat a quedar entre els 10 primers classificats. Malgrat que ha baixat el temps de l'any passat, està content de la carrera i dels ànims de la seva gent.
Al final hi ha 30 segons entre la meva pitjor i millor marca aquí a Granollers. Mantenir-te en aquest nivell, treballant i tenint altres coses que no és només córrer, és una cosa que és molt difícil d'aconseguir. I tot el que sigui baixar d'això, no? D'hora 7, i has de tenir un esforç molt gran com per mirar només la part negativa. I l'important és això, que una vegada passa aquest moment calent, valores tota la gent que ha sortit de casa a veure't, el que tothom que t'ha animat, tothom que t'ha enviat un missatge. Al final dius, mira, tot l'entrenament que he fet ha valgut la pena.
Una jornada de rècords i de bon temps que va oferir molt bones condicions pels corredors i també pel nombrós públic que va assistir a la cita esportiva d'atletisme de referència al Vallès Oriental.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport que dava la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas i l'Orcrum i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Be alright, thumbs up vibe, ready for the night, lit like a light, about to take a flight, get higher than a cat, floating on the sky, look mama I can fly,
I feel so alive, I'm gonna live my best life, do just what I like,
get that price, I was starting out to rise up, head up in my eyes up, I keep getting wiser, then I realize that everything will be
This is how we do it, baby, this is what we say. It's a look at tu yo, I'ma say. Don't you worry.
Don't you worry about a thing.
gon' be, oh, be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, hey. Time to elevate. Hold up, wait.
Tres, cuatro, cinco, seis.
Take it to the top, 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 like. Ooh. We don't stop, stop, keep on moving, making moves. Take a shot, shot, take a shot, take a few.
La xarxa.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El Palau de la Generalitat acollirà la capella ardent de Josep Maria Espinàs per retre un últim homenatge a l'escriptor, periodista i referent de les lletres catalanes, mort ahir als 95 anys. Espinàs deixa una obra extensíssima, tant literària com periodística, i també musical, com a fundador dels 16 jutges i compositor de cançons. La degana de la Institució de les Lletres Catalanes, Maria Mercè Roca, i l'editora de La Campana, Isabel Martí, han destacat des de la xarxa el llegat d'Espinàs.
Molt estimat, molt llegit, molt respectat. Era un escriptor que era fàcil de llegir.
Jo espero que la societat catalana sigui llesta, no faci com tantes vegades i tiri el temps de la història tot allò que val. Espinàs és un savi. Llegir Espinàs és una manera de mirar la vida rica, sensible, irònica.
És dilluns 6 de febrer de 2023 i tenim més titulars. Els conductors de BTC surten al carrer per denunciar que la guerra entre taxistes i plataformes els asfixia.